Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Els fiscals del Tribunal Suprem desafien el fiscal general de l'Estat i ara es neguen a acceptar l'amnistia per als condemnats per malversació. Paral·lelament, 10 dels 46 agents de la Policia Nacional pendents de judici per les càrregues de l'UO també han demanat que se'ls apliqui aquesta llei d'amnistia. El debat d'investidura del futur president de la Generalitat es farà el 25 de juny i el nom del candidat es comunicarà el dijous de la setmana que ve. El president del Parlament, Josep Rull, proposarà un aspirant després d'escoltar a tots els grups polítics. Per ara, només Salvador Illa i Carles Puigdemont s'hi han posicionat, si bé cap dels dos té ara mateix prou suports lligats per sortir. Pedro Sánchez dona un ultimàtum al PP i els alerta que o es renova el Consell General del Poder Judicial abans que acabi el mes o tiraran pel dret. El president del govern espanyol també ha avisat els jutges que l'amnistia tard o d'hora l'hauran de complir i el reclama que respectin els acords del Congrés. Emmanuel Macron reapareix després de la debacle electoral i assegura que les europees han fet caure les màscares a França. El president francès parla d'aliances contra natura en referència a l'anunci del líder de la dreta tradicional d'aliar-se amb l'extrema dreta en les legislatives de finals de mes. Una comissió d'investigació de l'ONU acusa Israel de cometre un extermini a Gaza. Es tracta d'un dels delictes més greus recollits en un informe en què també el fa responsable d'altres crims de guerra i contra la humanitat. També s'assenyalen 7 milícies palestines per crims de guerra. Tel Aviv considera el document una discriminació sistemàtica contra ells. La Comissió Europea apujarà els aranzels a la importació de vehicles elèctrics xinesos i els situarà entre el 17 i el 38%. Considera que es beneficien d'una subvenció injusta de Pequín i això pot afectar els productors europeus. La Xina assegura que els aranzels van en contra de l'economia de mercat. El govern es planteja que el sistema Ter Llobregat passi aviat de la fase d'excepcionalitat a la d'alerta per sequera. Les reserves ja freguen el 35%, gairebé 5 punts més que fa dues setmanes, i els nivells actuals fan preveure un estiu tranquil. A la resta de conques internes, però, els nivells no són tan bons i per això encara no es preveu sortir de l'emergència. 3Cat aposta pel podcast infantil i familiar amb l'estrena de 6 produccions noves, el SIX3. Els podcasts nous, que ja s'han estrenat, pretenen posicionar l'SIX3 com a plataforma de referència en el públic infantil, juvenil i familiar i potenciar la llengua. Els esports.
Hansi Flick ja treballa en el Barça de la temporada que ve. Ahir es va reunir amb Deco i, entre altres coses, van parlar de la llista d'altes i baixes de cara al pròxim curs. L'Espanyol farà aquesta tarda l'últim entrenament abans de rebre demà l'Sporting a Gijón a la tornada de les semifinals d'ascens a primera. Avui se sabrà el primer equip finalista, que sortirà del partit Eibar-Oviedo. I Antonio Carlos Ortega ha ampliat el contracte com a tècnic del Barça d'handbol fins al 2027. El porter del Barça de futbol sala, Miquel Feixas, també ha renovat per 3 anys més.
I el temps tarda amb ruixats a la meitat nord del país, sovint acompanyats de tempestes que poden ser intenses i amb calamar-se o pedra. Temperatures màximes entre 18 i 25 graus i a partir de demà el temps ja serà més estable. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Les noves peticions perquè s'apliqui la llei d'amnistia a 46 agents de la Policia Nacional que van fer càrregues l'1 d'octubre i també aquest desafiament que acabem de conèixer dels fiscals del Suprem, el fiscal general de l'Estat negant-se a acceptar l'amnistia per als condemnats per malversació, ocuparan els primers minuts d'aquest Catalunya al dia. Però immediatament després també donarem veu a les desenes d'usuaris de trens, o ara n'haurem de dir ja exusuaris, que efectivament han deixat aquest mitjà de transport fastiguejats per les conseqüències del robatori de coure a l'estació de Montcada Bifurcació. Avui fa un mes d'aquell dia fatídic, just durant la jornada electoral, com recordareu, i anirem a Osona i a l'Alt Penedès per sentir com la gent s'ha hagut de reorganitzar per sobreviure a aquest malson ferroviari. La pluja d'aquesta primavera està fent que les reserves del sistema Ter Llobregat ja estiguin gairebé al 35% i el govern, ara en funcions, fins i tot es planteja passar aviat de la fase d'excepcionalitat a la d'alerta per sequera i també han donat a llargues a la dessaladora flotant que havia d'estar operativa a l'octubre al port de Barcelona. Aquestes pluges també han donat un respir de cara a la campanya d'incendis forestals d'aquest estiu. En canvi, per culpa de la sequera, s'ha disparat la presència del cargol poma als arrossars del Delta de l'Ebre, en tots dos marges. Passarem també per l'aeroport d'Alguaire, al Segrià, on s'està desenvolupant un projecte pioner que servirà per avançar en la mobilitat per l'aire a les ciutats, tant mobilitat de mercaderies com, atenció, de persones. I ens relaxarem a l'Hospital Municipal de Badalona mentre donem sang. Això gràcies a la iniciativa de Badalona Serveis Assistencials i del Banc de Sang i Teixits, que proposa viure una experiència de realitat virtual abans de fer la donació de sang. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Marçal Turo i els Serveis Informatius i Tècnics Territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Doncs comencem per les novetats. Com us deia, els fiscals del Suprem desafien el fiscal general de l'Estat i es neguen a acceptar l'amnistia per als condemnats per malversació. Avui han entregat un segon informe al seu superior i l'avisen que s'apartaran del càrrec si els imposa el criteri. Explica'ns-ho, Paula Brugets, Madrid. Bon dia.
Bon dia. Sí, avui la guerra ja és evident. Els fiscals del Suprem ho havien advertit, però avui deixen clar que diran al jutge que no ha d'amnistiar Puigdemont, Junqueras o Turull i la resta de condemnats per malversació per l'1 d'octubre. Els fiscals diuen que hi va haver enriquiment personal amb el referèndum, que això ha de quedar exclòs de l'amnistia, i avui obren una batalla inèdita amb el seu superior, el fiscal general de l'Estat, que no comparteix el seu criteri i, important, que tindrà l'última paraula. Abans de dimarts, els fiscals han d'enviar al jutge Llarena i Marchena el seu posicionament sobre l'amnistia. Els del Suprem han advertit al seu superior que es negaran a firmar un escrit que no comparteixen i diuen que s'apartaran si cal. Avui Pedro Sánchez ha advertit també als jutges que l'amnistia tard o d'hora l'hauran de complir i els ha reclamat que respectin la llei que va aprovar la majoria del Congrés.
Hay algunas diferencias de interpretación por parte de magistrados en el Supremo o también de la Fiscalía. Pues yo lo que le quiero decir a la ciudadanía es que máxima tranquilidad, que afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho, que será el Tribunal Constitucional quien dirima al final. Por tanto, pues así se tendrá que aplicar.
Sánchez ho deia en una entrevista a Televisió Espanyola, on ha confirmat que manté la voluntat de reunir-se amb Carles Puigdemont, ara que ja està publicada l'amnistia. Avui tampoc hi ha posat data. La Moncloa diu que aquesta trobada es farà sempre i quan no interfereixi les negociacions per formar govern a Catalunya.
Gràcies, doncs, Paula Brugets, Madrid. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Avui també hem conegut que 10 dels 46 agents de la Policia Nacional pendents de judici per les càrregues contra els ciutadans durant les votacions de l'1 d'octubre han demanat que se'ls apliqui la llei d'amnistia. El seu advocat sosté que només van cometre un delicte de lesions i, per tant, estan emparats per la llei. Les acusacions per contra asseguren que Europa va ratificar els abusos policials d'aquell dia i que les conductes de tots els acusats són greus i que queden fora d'aquesta amnistia. Barcelona, Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia.
Diguéssim que ara la pilota està a la taula del jutge.
Exacte, i veurem primer quan triga a resoldre la petició i després quina interpretació fa de la llei. Abans, però, haurà de demanar els informes pertinents a les parts, que tenen 10 dies per respondre. Javier Aranda, advocat dels 10 peticionaris, en unes declaracions a Catalunya Informació, creu que malgrat l'escrit de processament conjunt, els seus representats no han tingut una conducta greu.
Al menos de nuestros representados no han cometido ni por asomo. De hecho, muchos de ellos están investigados por alguna foto que ni siquiera son ellos y por forcejeos, golpes u otras situaciones que pueden ser de lesiones, pero en un caso ningún trato degradante, ni se ha torturado a nadie, ni nada, ni mucho menos.
Les acusacions, en canvi, com Irídia, recorden que Europa ja els va donar la raó per la manera com es va voler impedir les votacions per part de la policia el dia del referèndum. Sentim Sònia Olivella, la seva portaveu, en unes declaracions també Catalunya Informació.
El Tribunal Europeu de Drets Humans ja va afirmar amb rotunditat en la seva jurisprudència que tot ús de la força per part de la policia, que no sigui estrictament necessari, entra dins de l'àmbit de l'article 3 del conveni. I, per tant, sense cap mena d'excepció, en aquests casos la concessió d'amnistia no és acceptable.
des d'Òmnium Cultural, que també és acusació del cas, s'oposen a l'amnistia d'aquests agents encausats.
Gràcies, Maria Núria. Bon dia.
Bon dia.
Avui fa un mes del robatori de coure a l'estació de Montcada Bifurcació, que encara provoca afectacions a la xarxa ferroviària. Des d'aquell dia s'ha notat un canvi d'hàbits entre molts usuaris que, evidentment, han buscat altres maneres de desplaçar-se. Les línies d'autobús que connecten Vic, Sabadell i Terrassa amb Barcelona han incrementat un 56% el passatge respecte a fa un any. També a Ferrocarrils de la Generalitat, les estacions de Sabadell, Terrassa, Martorell i Manresa han tingut un augment de 23.000 viatges respecte d'abans del robatori. El director general de Transport, Oriol Martori, ha justificat a Catalunya Informació el fet que s'hagin tensionat les línies interurbanes de bus.
Podem assolir usuaris del vehicle privat perquè es passin a l'autobús, però no podem assumir que vehicles del tren es traspassin a l'autobús de forma estructural, és a dir, sí de forma puntual, però no de forma massiva.
Focalitzem el fenomen en dos punts del territori, a Osona i a l'Alt Penedès, a Osona, on l'R3 continua sense arribar a Barcelona, i l'Anna Tirell ha parlat amb alguns d'aquests usuaris.
Bon dia, exacte. Aquí el tren perd pistonada, tal com explica Bernat Camps de la plataforma Perquè no ens fotin el tren, que considera inviable l'alternativa de fer el mateix trajecte amb bus.
Realment els trens van molt més buits. L'alternativa no està sent útil, l'alternativa no és viable.
Sentim ara com ho viuen el Julio, la Rosa Maria i el Llorenç.
He fet el canvi perquè arriba tard del tren, perquè té problemes, perquè s'atura, perquè hi ha obres, per les incidències freqüents de la Renfe. El robatori de cables ha agreujat la situació.
Pues m'he passat el bus perquè, entre altres coses, fitxo, i a més és per l'aventura. O sigui que un trajecte que fèiem una hora i mitja llarga, ara el fèiem 3 hores o més.
El temps és molt més llarg quan vas amb el tren, ara mateix. No es pot confiar.
L'Aina estudia a Barcelona i fa un mes que s'ha passat el bus perquè la situació és insostenible, però es queixa del preu.
Clar, anteriorment amb el bus em sortia a 10 euros i em sortia al final de mes gratuït perquè et retornaven els diners, i ara heu de gastar-me els 50 euros per la T-Jove.
A la cua del bus de Vic per anar a Barcelona, fins i tot hem trobat Montse Ayats de la plataforma, que empesa per la situació, també ha acabat recorrent el bus.
Abandó circumstancial, necessitem el tren i, per tant, estem esperant que Renfe ens doni hora per veure com se soluciona aquest tema.
I si a Osona la gent s'ha abocat al bus, com dèiem, al Vallès hi ha usuaris com la Carme de la Garriga, que ha acabat recorrent el cotxe, encara que sigui a contracor, per anar fins a Granollers i allà empalmar amb l'R2, que funciona millor i aquesta sí que arriba a Barcelona.
Això m'emprenya bastant perquè amb tanta emergència climàtica i no s'ha fet absolutament res per evitar que la gent hagi d'agafar el cotxe per anar a treballar.
També ha canviat d'hàbits la seva parella, el Francesc, que és pediatre al Raval.
Vaig optar per comprar-me una moto per poder arribar a temps a la feina. Estic plantejant de poder vindre a treballar aquí a prop de casa, donat que les perspectives no són gaire bones.
Malgrat tots els problemes, a l'R3 encara queden militants al tren, com la Núria Gil, d'aquí, que es defineixi com a màrtir.
El tren és molt més ecològic i no em dóna la gana que per la incompetència no puguem anar amb un mitjà de transport públic i que, a més, avui en dia és el més sostenible.
I explica que la tornada és el pitjor.
Arribes al tren i tu no saps quina hora sortirà. Clar, jo m'he d'esperar a vegades 30-40 minuts. Tenen vida, la gent tenim vida i ens estan segrestant la vida.
El temps dirà si aquesta fuga d'usuaris del tren és temporal o alguns viatgers han fet el canvi per quedar-se.
I a l'Alt Penedès, com que l'R4 Sud acaba a l'Hospitalet de Llobregat, aquí també han canviat els hàbits. Montse Gener Riba.
Sí, una part dels usuaris del tren s'han passat a l'autobús, que ja guanyava aquesta partida, podríem dir, per golejada. El trasbassament de persones del tren al bus no és una cosa d'ara, ve de lluny, com ens deia un usuari, el Joan.
No ens ha afectat, bàsicament, perquè nosaltres sempre anem amb autocar, ja que el tren no és fiable.
Però encara quedaven persones que optaven pel tren i que ara s'han vist obligades per necessitat a canviar de mitjà de transport. És el cas de la Sònia i d'aquests altres passatgers.
Jo abans agafava el tren a la Granada, perquè visc a Santa Fe del Penedès, i era viatge d'anada i tornada. Els trajectes que abans eren una hora són ara fins i tot de 2 hores, així que és impossible. I aleshores vaig haver de canviar per venir a l'autocar, i com la majoria de gent hem fet això, perquè és impossible arribar a Barcelona, els autocars no estan preparats.
Aquest any ja he decidit deixar d'anar amb Renfe cap a Barcelona, perquè bueno, és molt mal de cap perquè no para de parar-se.
Sí, vaig provar un dia i vaig veure que el tren no arribava tampoc a Barcelona, arribava a l'Hospitalet, i em vaig decidir pel bus i ja està.
Vaig anar amb bus, em veig obligada a anar amb bus.
El problema és de tot aquest... Des de que van començar les obres del túnel de Martorell, que van dir que duraria un any, fa dos anys encara estan igual, vull dir, fa dos anys que va malament.
Vinc amb el bus perquè jo crec que és més fiable.
Al voltant de l'estació de tren no hi ha gaire moviment, hi ha qui s'hi manté, però sense excepció diuen que tarden encara més a arribar. És el cas de l'Àlex i d'aquests altres usuaris.
Arribes fins a Hospitalet i d'allà pots agafar un tren de la R1 que va cap a Mataró i llavors et deixa Barcelona Sants. Jo arribo fins allà. L'únic que, bueno, hi ha molta gent que no ho entén i va pel metro i fas més, bueno, no sé.
Bueno, sí, abans ja funcionava malament, doncs ara encara més. Ha empitjorat tot. Un tren que abans esperaves 10 minuts, ara esperes doncs, mitja hora.
El viatge se't converteix en una hora i mitja, anant bé. Ara, si no va bé, ja no saps quan arribaràs, has d'anar molt de temps.
Fora de l'estació del tren, els taxistes esperen que hi pugi algú. És el cas del Pasqual.
Ens ha afectat bastant, ja que ve la meitat de la gent que venia abans. I clar, nosaltres també ens ve la meitat de gent que baixa del tren. Llavors ens afecta a tots.
I hi ha qui recorre al cotxe particular, que provoca més embussos, com ens ha explicat la Laura.
Més tràfic, potser, de cotxes. L'entrada a Barcelona cada cop és més difícil.
Conclusió, doncs, aquí sí que l'avaria afectat perquè és una incidència més que s'acumula a les que ja hi havia i s'acumula també a uns autobusos molt saturats.
Gràcies, Montse. La Generalitat es personarà en les causes judicials de robatoris de coure que afectin al servei de Rodalies. D'aquesta manera, el govern podrà actuar com a acusació i exercir l'acció penal i la civil. A tot això, hem arribat a un quart i un minut de dues. Doncs a aquesta hora, com sempre, mirem com tenim els transports públics i la circulació, carreteres i autopistes. Mar Riera, bon dia.
Molt bon dia. A aquesta hora es dona pas alternatiu a la C26 a Olius, al Solsonès, per un accident mortal que ha afectat a tots dos carrils de la marxa. Ha sigut aquest matí una motorista ha perdut la vida en un xoc frontal amb una furgoneta, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. A l'AP7, al Vendrell, al Baix Penedès, hi ha un carril tallat sentit sud per un vehicle avariat, i a l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, un accident de ja fa estona provoca encara intensitat per agafar la sortida 39 cap a Tortosa. A les rondes es veu intensitat a la zona de Sant Martí, sentit Llobregat, a la litoral, i als transports públics. Una incidència d'un tren a l'estació de França provoca retards en alguns convois de la R2 Sud i també la R15, segons informa Rodalies. A més, al tram baix, a les línies T5 i T6, la freqüència dels convois està alterada per una incidència.
I ara, un cop duia la previsió del temps, la crònica meteorològica de l'Enric Agut.
S'han activat els ruixats al terç nord del país. Aquesta tarda s'esperen ruixats, tempestes, algunes ventades a comarques de Girona, també de Barcelona, centre del país, Pirineu, Prepirineu. També més tard poden arribar ruixats entre el Segrià i l'Urgell, en aquest arc, passant per l'Anoia, Conca de Barberà, també a la costa central i al nord del Camp de Tarragona. Així doncs, tarda inestable fins a la primera hora de la nit. Després de nit i matinada, el temps s'estabilitzarà, farà molta fresca, es formaran boires i encara podria quedar de matinada algun ruixat puntual cap a la costa central. Hi ha un avís d'intensitat de precipitació per aquesta tarda que afecta a bona part de les comarques de Girona, excepte l'Empordà, a totes les comarques de Barcelona, també déu-n'hi-do a les de Lleida i al Tarragonès, a l'Alt Camp i també al Baix Penedès. En algunes comarques aquest risc d'intensitat de precipitació és més alt, en concret al Berguedà, Lluçanès, Osona, la Garrotxa i el Ripollès. I la temperatura avui, les més altes situades cap a ponent, comarques de Tarragona, sud de Barcelona, amb una xifra al voltant dels 25 graus. Demà temps més estable, al matí amb boires, però bé, el dia quedarà força assolellat.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
El govern es planteja que el sistema Ter Llobregat passi aviat de la fase d'excepcionalitat a la d'alerta per sequera. Les reserves ja freguen el 35%, gairebé 5 punts més que fa dues setmanes, i els nivells actuals fan preveure un estiu tranquil en què es podran garantir les demandes d'aigua, segons fonts de l'Agència Catalana de l'Aigua. A la resta de conques internes, però, els nivells no són tan bons i per això encara no espereu sortir de l'emergència, en Alfonso.
Ara mateix, als embassaments del sistema Ter Llobregat hi ha més aigua que fa un any. Al pantà de Sau, per exemple,
frega el 31% de capacitat, quan l'any passat estava al 22%. També destaca el de la Baells, que està al 48%, i l'any passat al 29%. A més, s'espera que la tendència continuï a l'alça, com a mínim aquesta setmana i la vinent. En canvi, la situació a la resta de conques internes encara és pitjor que l'any passat. Sentim el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort.
Per sortir de l'emergència a Darnius-Guadella, hauríem d'arribar entre 18 i 20 hectòmetres a l'embassament. I en tenim 13. Tenim com un forat negre a la zona de Riudecanyes, Siurana, Margalef. Per tant, hem d'esperar a veure què passa avui, què passa aquest cap de setmana, que sembla que tornarà a ploure. El Ter Llobregat està evolucionant molt millor que la resta de conques. Seria possible que també canviéssim d'estadi. Però hem d'esperar a veure què passa els propers dies.
El conseller també ha revelat que la dessaladora flotant del port de Barcelona no estarà operativa aquest octubre, precisament perquè el fet de sortir de l'emergència han endarrerit els terminis.
Què vam explicar nosaltres? Que contractàvem una dessaladora flotant perquè estigués a punt quan entréssim en emergència 2. Les nostres previsions era que entraríem en emergència 2 a l'octubre. Tots sabeu que quan contractes per emergència s'escurcen molt els terminis. Com que ja no estem en emergència, la previsió per entrar en emergència 2 se'n va a l'any que ve. Això també ens obliga a no contractar per emergència.
De cara a les properes hores, Protecció Civil manté en alerta el Pla Inuncat per precipitacions intenses que poden afectar bona part del territori.
Doncs precisament les precipitacions dels últims mesos donen un respir a la campanya d'incendis forestals a l'estiu, això ho ha assegurat el mateix conseller Mascort des de l'Albera, i és aquí precisament l'estiu passat hi va haver l'incendi més gran de Catalunya en tot l'any. Anem cap a Colera, a l'Alt Empordà i a la Laia Claret. Laia, per tant, pel que fa al risc d'incendi, és una mica més optimista que no pas l'any passat.
Sí, exacte, bon dia. El conseller d'Acció Climàtica especifica que si no hagués plogut, parlaríem del pitjor estiu de la història, però la situació ha fet un gir.
És evident que les pluges d'aquests tres mesos ens han ajudat a encarar una campanya amb més optimisme. Hauria sigut molt complicada si no hagués plogut tot el que ha plogut. Ha plogut el que feia molts anys que no plovia, una primavera. Tenim una primavera més o menys normal. Això ha donat molt aire.
Ho ha anunciat des de l'Espai Natural Protegit de l'Albera, on el mes d'agost l'incendi entre Portbou i Colera va cremar 573 hectàrees. Però és que el mes d'abril ja hi va haver un altre incendi que va començar a la Catalunya del Nord i que va aturar Portbou. En aquesta zona s'hi estan fent treballs de neteja ara d'unes 100 hectàrees, i és que és un dels punts estratègics a l'hora d'evitar que un foc que creua la frontera avanci. Jordi Canals, enginyer forestal del departament, especifica que l'orografia de la zona fa canviar la direcció de les ràfegues de la tramuntana.
Normalment hi ha vent de nord, de tramuntana, l'incendi es mouria direcció nord-sud, directament per la carena. Però aquestes carenes laterals també hi ha efectes del contravent que fan que de vegades la tramuntana també ve una mica mestralada, però un cop gira el contravent pugen cap a dalt, un altre cop en direcció oest.
En els treballs es fan aclarides de zones amb maquinària i que les pastures d'animals mantindran. De fet, els dos punts on hi va haver els incendis l'any passat ja s'hi havien fet feines prèvies que van facilitar la feina dels bombers, asseguren. Es financen amb fons Next Generation.
En canvi, les restriccions per la sequera han fet disparar la presència del cargol poma als arrossars del Delta de l'Ebre. Ha augmentat a tot arreu, però sobretot al marge dret, on s'ha multiplicat per 12. A la part esquerra s'ha triplicat en l'últim any. Jordi Barranca, però exactament per què ha augmentat tant aquest cargol poma?
Bon dia, Marta. Sí, com bé deies, és per la sequera, però particularment per una de les mesures que es van aplicar l'any passat per les restriccions en el rec, concretament pel reaprofitament de l'aigua dels desguassos. Qui ens ho pot explicar millor és el Jordi Casanova, que és el responsable del sector de l'arròs de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.
Què passa que l'any passat, per a poder portar el conreu, vam tindre que reutilitzar l'aigua. És a dir, per a poder fer la collita en los 50%, 60% de concessió d'aigua, el que teníem que fer era fer uns sistemes de rebombejar l'aigua i aprofitar l'altra volta als camps per poder tirar endavant el que és el cultiu. Realment ha sigut un impacte que era una mica més del que mos esperàvem.
O el que és el mateix, a la Medelta dret, on la plaga és menor, hi ha ara una 600 d'hectàrees afectades, mentre que a la part esquerra la major afectació s'està veient en finques que ja la patien. I és que el cargol poma, quan fa més mal als arrossars, és precisament el moment de néixer.
Tu fas una previsió, però realment esta plaga és molt potent. Tu, si tens una afectació al camp de 1.000 cargols, pues, el que tu vas controlar en baixa la població i passes a 100, no? Saps que mates o elimines un 90%. Quan naix l'arròs és quan realment se'l menja. Se menja i elimina l'arròs i on se provoca fer una altra eliminació del que és el caragol i provoca una altra sembra.
Tot i l'augment durant aquests últims 12 mesos, el sector confia en que en un o màxim dos anys els nivells del cargol poma ja s'hagin estabilitzat. Fa una dècada que el sector arrosser d'aquí del Delta està patint aquesta plaga.
5 minuts i mig i arribarem a 2:15. La direcció d'Esquerra Barcelona i el grup municipal defensen que han aconseguit el millor preacord possible amb el PSC per entrar al govern de la ciutat i asseguren que la direcció nacional del partit respectarà la decisió que prengui demà la militància. Marxem a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Corbalan.
Les bases d'Esquerra Barcelona decidiran demà al vespre si entren al govern de Jaume Collboni un any després d'avalar el pacte per fer alcalde Xavier Trias frustrat a l'últim moment. La presidenta de la Federació de Barcelona, Eva Baró, ha qualificat d'impecable el procés intern i s'ha mostrat convençuda que la direcció nacional respectarà el resultat de la consulta.
És una cosa que tenim molt assimilada, portem a l'ADN, i que, per tant, doncs, es respecten sempre els procediments interns i que la militància té la darrera paraula. Això és així i això ningú ho posa en dubte i en aquest sentit no hi ha massa debat possible. Per altra banda, les majories són les majories, doncs un 50,1% doncs és una majoria.
Esquerra defensa el preacord amb els socialistes i el desvincula de les negociacions per la investidura. Jordi Coronas és el portaveu adjunt del grup municipal.
La militància de Barcelona és prou madura per decidir en quina clau votarà demà en aquest congrés. No ens fa por, el moment és el que és. L'acord, evidentment, parla de Barcelona i, per tant, el que es vota demà és l'acord.
Si la militància ho avala demà, l'entrada d'Esquerra al govern municipal serà imminent. Els republicans es farien càrrec de les àrees de turisme, drets socials i l'ús del català. El preacord de govern amb els socialistes preveu un fons de 40 milions d'euros anuals per revertir en els barris els efectes de l'activitat turística.
La Sindicatura de Greuges de Barcelona creu que l'exhibició de Fórmula 1 que està prevista al centre de la ciutat per dimecres que ve no s'hauria de fer i suggereix a l'Ajuntament que traslladi l'esdeveniment al circuit Barcelona-Catalunya a Montmeló. Asseguren que l'acte no és coherent amb les polítiques de mobilitat sostenible ni amb la crisi climàtica i que no respecta el dret dels ciutadans com el de protecció de medi ambient o el dret a la salut, Anna.
Just abans del Gran Premi de Fórmula 1 que es farà entre el 21 i el 23 de juny al circuit, la ciutat de Barcelona acollirà diverses activitats. La que ha fet saltar les alarmes del síndic és la del 19 de juny, quan pilots de Fórmula 1 circularan amb els seus monoplaces pel Passeig de Gràcia. El síndic de Greuges, David Bondia, ho troba un despropòsit, tant des del punt de vista climàtic com d'ús de l'espai públic.
Utilitzar el centre de la ciutat per cremar rodes, per accelerar cotxes i per fer aquest esdeveniment que va en contra de les polítiques públiques que s'estan adoptant a Barcelona de forma molt bona, les zones de baixes emissions, de carrers i carrers, de reduir la velocitat dels carrers, per tant és una mica incoherent amb les polítiques que s'estan adoptant des de l'àrea de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona.
Per això la sindicatura demana a l'Ajuntament que recapaciti i creu que l'exhibició s'hauria de fer al circuit de Barcelona-Catalunya, que està especialment habilitat per a aquest tipus d'activitats, i afegeix que es podria posar transport públic per als ciutadans que vulguin veure l'espectacle.
El Port de Tarragona augmenta l'aposta pels creuers amb la inauguració de la nova terminal al Moll de Balears. El nou equipament suposa una inversió de més de 5 milions d'euros. Què aportarà aquesta nova terminal a Tarragona, Ricard Buigas?
Doncs mira, aquesta és la mateixa pregunta que li vaig fer al president del Port, Saúl Garreta.
Doncs una oportunitat i especialment un projecte que penso que té unes característiques molt interessants i que el fan molt singular. Tenim un territori on hi ha moltes coses que explicar i que potser no hem sabut explicar prou. Això és una gran finestra per explicar doncs, l'arquitecte Jujol, per explicar no sol la Tarraco romana, el modernisme, les muntanyes de Prades.
La terminal és clau per aconseguir el repte d'ampliar l'oferta de creuers a Tarragona. Alba Colet, que és la directora de Tarragona Port Cruise, la concessionària de la terminal, va dir que hi ha molt marge de creixement.
D'aquí, al final de la concessió, que són 12 anys, més després podríem tenir 6 prorrogables, ens fixem un objectiu d'arribar a 240 o 250.000 passatgers. Per tant, més o menys doblar les xifres que estem tenint actualment.
L'alcalde de Tarragona, Rubén Vinyol, es va destacar que és un projecte de territori.
El turisme de creuers és molt important. Vull recordar que aquesta terminal de creuers no és amb la idea, potser com passa a Barcelona, que es queden tots a Barcelona ciutat. Això és per Tarragona ciutat, però per tot el nostre territori, no? Pel Camp de Tarragona, per Terres de l'Ebre.
I com és? Doncs mira, l'edifici té una superfície de 2.200 metres quadrats, s'ha construït de forma modular i simula una acumulació de pentàgons de color blau. Ja estava operatiu des del maig, però la inauguració oficial s'ha fet coincidint amb l'assemblea Metcruis de l'Associació de Ports Creueristes de la Mediterrània.
A partir del juliol, Lloret de Mar a la Selva tindrà una nova figura al carrer per millorar la convivència entre turistes i veïns, que són els auxiliars de serveis. El cost d'aquests professionals l'assumirà el sector de discoteques i bars musicals, però estaran contractats per l'Ajuntament. Núria Paraire, què vol dir que són aquests auxiliars de serveis?
Bon dia, Marta. Doncs vol dir que no són només agents cívics, ja que Lloret en va tenir i no va anar del tot bé, segons ens diuen, sinó que són una figura que, a més d'informar sobre l'ordenança de civisme, també procurarà calmar possibles aldarulls i evitar la venda ambulant. I en cas de no poder-ho fer, avisaran a la policia. Ho ha explicat el regidor de Seguretat Ciutadana, Jordi Martínez.
Si recordeu, l'any passat teníem el que es deien els agents cívics, però els agents cívics no van acabar de funcionar, pels motius que siguin. Llavors el que hem fet ha estat fer una volta de clau i realment hem intentat buscar un perfil que es diu no vigilant de seguretat, però sí auxiliar de serveis.
Són una desena d'auxiliars que es mouran a les nits a la zona on es concentren els locals d'oci nocturn. El servei es posarà en marxa a finals de juliol i durarà fins al setembre. Avui s'ha firmat el conveni entre el consistori i el sector perquè serà l'Ajuntament qui els contractarà, però seran els locals els que n'assumiran el cost, que és de gairebé 76.000 euros. El responsable de la discoteca Tòpics reclama que en el futur també es vetlli per la seguretat dels turistes durant el dia.
Tenim problemes de dia, també. Tenim robatoris de dia quan la gent surt amb les maletes. Tenim venda il·legal en el carrer, mig amenaçant a la gent que comprin productes en la via pública.
Si aquest any l'experiència funciona, Ajuntament i empresaris prorrogaran el conveni fins al 2027.
Gràcies, Núria. Són 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
A l'aeroport d'Alguaire, al Segrià, s'està desenvolupant un projecte pioner que servirà per avançar en la mobilitat per aire a les ciutats. Concretament, s'estan fent proves amb un nou sistema de GPS molt més precís que els actuals i que permetria començar a incorporar desplaçaments per l'aire, com per exemple els aerotaxis. Anem a Lleida. Júlia Albacartós ha estat a l'aeroport i has vist com funciona aquest projecte.
Bon dia, Marta. Sí, a l'aeroport el que s'està estudiant és com incorporar aquest nou sistema GPS, anomenat Tecnos, a una aeronau no tripulada de l'empresa xinesa Ehang. Aquesta nau, que perquè ens entenguem és com un dron molt gros, on hi caben fins a dues persones, podria ser en un futur una nova forma de desplaçar-nos per les ciutats. Explica els usos d'aquesta tecnologia Ricardo Ortega, vicepresident d'Ehang.
Transporte de persones puntual a punto, como un transporte más que podamos utilizar en una red, como por ejemplo de metro, de autobús, pues una red de aerotaxis que pueda, digamos, transportar a gente de manera de punto a punto. Otro de los casos de uso sería el turismo aéreo.
Cal tenir en compte que la normativa actual, especialment a Europa, és molt restrictiva amb les aeronaus no tripulades, és a dir, els drons, i la seva capacitat per sobrevolar ciutats. Amb aquest sistema es busca millorar la precisió per evitar accidents i permetre així que relaxi la regulació.
Ofrece estos servicios de navegación más precisa, lo que se llama ESBA, Satellite Based Augmentation System, que son sistemas de aumentación satelital, y como os decía, eso permite tener unas prestaciones de navegación más precisas a l'aeronave i poder operar en estos entornos más exigentes, ¿no?
El projecte l'està desenvolupant l'Agència Espacial Europea en col·laboració amb diferents empreses especialitzades del sector.
Relaxar-se, submergint-se en la realitat virtual abans de fer una donació de sang, és l'experiència que ens proposen durant la marató de donacions que es fa avui a l'Hospital Municipal de Badalona, de la mà de Badalona Serveis Assistencials i del Banc de Sang i Teixits. Es tracta d'una iniciativa pionera en aquest àmbit que el nostre company David Àngela ha pogut comprovar abans justament de fer la donació. Com ha anat, David?
Hola, Marta, bon dia. Doncs molt bé i molt ben atesos. Després dels tràmits protocolaris, ens han ofert unes ulleres de realitat virtual que presenten diversos escenaris. En el nostre cas, el d'un aquari. L'objectiu d'aquesta prova és relaxar i fer més agradable la donació i atraure també nous donants, segons Àgueda Encochea, cap del centre del Banc de Sang de Can Ruti.
Hi ha una part de donants que és molt fidel, com bé dius tu, i són persones molt convençudes. Després hi ha una altra part que potser no és que no vulguin venir, sinó que no poden venir tan sovint i al final és un incentiu més. I després hi ha aquell el que dius tu, aquella part de gent jove, els que necessitem per poder, tota la gent que ja no pot donar per edat, doncs que siguin el relleu natural i s'atreveixin a provar la donació. I creiem que aquest incentiu pot ser interessant.
En Cotxer defensa que l'ús de la realitat virtual pot relaxar els més aprensius i creu que si s'implementa aquesta realitat s'hauria d'experimentar durant la donació.
Si algun dia es fes, jo crec que el que té sentit seria fer-ho durant la donació, però com que és la primera vegada que es fa dintre d'aquest àmbit, doncs creiem que bueno, provar-ho abans és molt més, és una manera d'entrar-hi de poc a poc.
David, però aquesta no és la primera experiència de realitat virtual en l'àmbit hospitalari aquí a Badalona.
Doncs no, el doctor José Ferrer, el cap d'Innovació i Projectes de Badalona Serveis Assistencials, l'ànima del projecte, ha fet de la realitat virtual una eina quotidiana. L'aplica per tractar diverses patologies.
Hem començat des del 2017 utilitzant la realitat virtual per fòbies i addiccions a salut mental. Aquest és un cas d'ús bastant evidenciat de que funciona. Però a partir del 2021 vam començar a provar també un sistema un programa educatiu pels sanitaris per prevenir i disminuir el burnout, que és un programa educatiu de mindfulness, d'atenció plena i gestió emocional. I a partir d'això hem tingut un boom de projectes, d'idees de projectes amb la realitat virtual pels pacients, no? D'aquests mateixos professionals que van provar la realitat virtual en primera persona.
El doctor Ferrer ha traslladat aquesta experiència a les donacions de sang, i és que hem de tenir present que cada dia a Catalunya es necessiten 1.100 donacions per donar resposta a les necessitats i a les urgències dels malalts.
Castell-Platja d'Aro, una de les poblacions amb més segones residències de la Costa Brava, no s'escapa a la necessitat d'habitatges socials. L'Ajuntament ha fet recompte dels pisos desocupats, on no hi ha activitat de fa anys, i ha acordat incentivar els propietaris perquè els en cedeixin la gestió. Els serveis socials municipals atenen 170 famílies que necessitarien un d'aquests habitatges. Maria Rovira, bon dia.
Hola, bon dia.
Per començar, Maria, quants pisos buits hi ha a Platja d'Aro?
Sí, doncs, de fet, l'alcalde, Maurici Jiménez, especifica que tenen detectats uns 400 habitatges desocupats i remarca que no hi viu ningú perquè durant 3 anys no han generat factures de llum ni aigua. I l'objectiu de l'Ajuntament és, amb l'ajuda dels agents de la propietat immobiliària, aconseguir que d'aquests un 40% vagi cap a la borsa pública d'habitatge per atendre les demandes de les famílies que passen per benestar social. Assegura que ho vol fer oferint incentius als propietaris.
Nosaltres el que estem fent ara i ho estem fent amb els APIs és que si un privat ens cedeix el seu habitatge, nosaltres estrenem el lloguer, li garantim el cobrament cada dia 1 de mes, li bonifiquem l'IBI, li paguem una subvenció de 1.500 euros anuals perquè pugui fer manteniments i reparacions a l'habitatge i a més li contractem una assegurança. Òbviament, significa que si fem tot això no pot exigir un lloguer de 1.000 euros.
En paral·lel a aquesta línia de treball, Platja d'Aro n'ha obert una altra per disposar de més habitatge. En aquest cas, vol permetre que aquells locals comercials i despatxos que porten temps tancats, molts a primera línia de carrer, es puguin reconvertir en pisos. L'alcalde admet, però, que aquí la fórmula necessàriament ha de passar per una modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Reconeix que aquesta línia de treball no serà tan imminent com l'altra, però destaca que tirar endavant aquesta via sí que permetria poder arribar a generar entre 400 i 500 habitatges més, part dels quals nodririen també la borsa pública que gestiona l'Ajuntament.
Lloret de Mar ha començat aquesta nit a redistribuir la sorra de les seves platges després que els temporals d'aquest hivern la traslladessin gairebé tota a la zona nord del municipi. Una de les platges més afectades és, Clara Jordan, justament la més concorreguda.
Sí, la de més fàcil accés, la Platja Gran, i concretament al sud d'aquesta platja. Les garbinades de març van moure tota la sorra cap al nord. Normalment, després de les garbinades, arriben llevantades que la tornen a recol·locar, però aquest any no ha sigut així, i a la Platja Gran ara mateix gairebé no hi ha sorra, i les passarel·les i les escales que hi ha per accedir-hi s'han convertit en trampolins. Això, evidentment, és perillós, però és que, a més, el fet que hi hagi poca sorra ha provocat que moltes de les activitats econòmiques que generen al voltant d'aquest espai no hagin pogut començar la temporada, com explicava l'alcalde Adrià Lamelas.
Tota l'economia relacionada, les guinguetes, els xinguitos, les hamaques, tot caiacs, tot ports nàutics, tota l'economia que està relacionada amb l'economia blava, amb l'economia del mar, doncs la meitat de la platja ara mateix no la podem utilitzar.
Dilluns es va instal·lar una passarel·la perquè els camions puguin entrar i sortir amb la sorra. Aquests treballs es fan només de nit per evitar afectacions a l'activitat turística. A banda, a principis de maig va començar la reparació del passeig de Fanals, que va quedar també molt malmès pels temporals del març. El consistori confia que per Sant Joan la situació ja estarà normalitzada.
I la Vall d'Aran limitarà l'accés un any més a 6 dels seus espais naturals durant aquest estiu. Les restriccions que afecten els vehicles rodats començaran l'1 de juliol i s'allargaran fins al 15 de setembre. Sofia Cabanes, quins són els espais afectats?
Hola, bon dia, Marta. Doncs es tracta, com l'any passat, dels espais naturals de l'Artiga de l'Inn, Barradors, Bassadules, Bassadarres, Colomers i Balarties. L'any passat, tots junts, van rebre gairebé 42.000 turistes. Una de les novetats que es preveu implantar enguany és la instal·lació de panells lluminosos que indicaran el nivell d'ocupació a les zones d'aparcament. Francesc Bruna és el conseller de Territori.
Bé, nosaltres ja portem uns quants anys gestionant aquestes accés i riberes. I l'experiència ens va dant ver la modificació, això és el que hem cada any. Certament, aquests darrers anys, com a mínim aquests darrers anys, ha baixat l'afluència de gent. No ha res que ve, era època post-Covid.
Enguany, la màxima institució aranesa tampoc cobrarà cap taxa als vehicles que vulguen accedir a aquests espais, però la intenció, segons Bruna, és acabar-ho fent per rendibilitzar els costos que suposa aplicar les restriccions d'accés.
Nosaltres pensem que d'ací uns anys calarà el pensament que tal que estan preparant d'incrivament per a entrada d'aquestes riberes. També són nosaltres el que volem ahir, que aquest cost que ara l'administració en mantenir aquests punts d'accés tant personal i també el servei que caudà que sigui a cost zero.
Amb aquestes limitacions d'accés es pretén garantir la seguretat de les pistes forestals i preservar aquests espais naturals.
Aquest matí s'ha desallotjat l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de Santa Sadurní d'Anoia. Els Mossos d'Esquadra han tret la quinzena de persones que hi havia dins. Com ha anat, Montse Gené?
Mira, a primera hora del matí, una desena de dotacions dels Mossos ha fet el desallotjament en compliment d'una ordre judicial. Feia uns 2 anys que estava ocupada. Una recent sentència judicial ha posat fi a aquesta ocupació que, segons diu l'Ajuntament, últimament havia registrat problemes de convivència i una escalada d'activitat delictiva. Avui s'han enderrocat les parts de l'estructura que estaven més malmeses i que suposaven un perill per la seguretat i també s'han bloquejat els accessos a l'immoble.
4 minuts i arribarem a 3:15. Si voleu, encara sou a temps d'apuntar-vos a les Olimpíades Pallareses que es faran aquest cap de setmana al petit poble d'Ainet de Cardós, al Pallars Sobirà. Allà, un grup de veïns ha organitzat aquesta competició que recupera les antigues feines de pagès i les converteix en una disciplina esportiva. Anem cap a la Vall de Cardós. Eloi Barrera, bon dia.
Bon dia. Doncs sí, és una competició esportiva, molt lúdica i festiva, però que també té un component nostàlgic, no? De recordar aquestes feines agrícoles que es van perdent per la mecanització del camp. Així és com ho planteja l'impulsor de les Olimpíades, el Cinto Ticó.
Feines que es feien al Pallars antigament, que la nostra generació ja les hem vist de passada, quasi, vull dir, molt poca gent jove sap fer servir el que és la dalla, per exemple, tothom ja va amb la desbrossadora o maquinària més moderna. Posar en valor aquestes feines i aquesta tradició i cultura del Pallars.
Aquest dissabte serà la segona edició de les Olimpíades Pallareses després de l'èxit de l'any passat. De fet, va anar també que diuen que ja volen constituir el COP.
El COP és el Comitè Olímpic Pallarès, que estem a veure si aconseguim que pugui funcionar com unes Olimpiades reals, no? Que un any sigui a Ainet o a la Vall de Cardós i un altre any doncs, pugui ser a Sort o pugui ser a les Valls d'Àneu o Rialp o no ho sé.
De moment, mentre no es presenten més candidatures al Comitè Olímpic, les competicions es faran aquest dissabte al camp de futbol d'Ainet de Cardós.
Escolta'm, Eloi, explica'ns quines són les disciplines olímpiques, vaja, quines proves hauran de superar.
Doncs mira, hi ha 3 proves que combinen velocitat i destresa. Primer, s'haurà de tallar l'herba d'un camp, després transportar bales de palla per un circuit d'obstacles i finalment, esclar, com diuen ells, tallar troncs per fer llenya. L'equip que resulti guanyador s'emportarà un corder, un xai del Pallars.
I ara us expliquem el projecte que es presenta a l'Alta Ribagorça. Es diu Patis Coeducatius i té com a objectiu transformar els patis escolars en espais que fomentin el creixement social i emocional dels alumnes. El projecte ha involucrat tota la comunitat educativa en un esforç conjunt per repensar i redissenyar els espais de joc i interacció. Anem doncs cap a l'Alta Ribagorça. Pau Rovira, d'on neix i com s'ha gestat això?
Hola, bon dia. Doncs el projecte Patis Coeducatius neix de la taula de salut d'infància i ha estat liderat per un equip tècnic especialitzat en coeducació. Durant 2 cursos lectius, alumnes, professorat i famílies han treballat conjuntament per analitzar l'estat actual dels patis i proposar millores. A través de grups d'observació directa i entrevistes s'han recollit dades sobre l'ús i la funcionalitat d'aquests espais, permetent que els mateixos estudiants fins i tot poguessin expressar els seus desitjos i necessitats per al millor patis pati possible, adaptat tant per a escoles bressol, primària, secundària i també cicles formatius. Aquest projecte, pioner a la comarca, està impulsat pel Consell Comarcal. El seu president, Albert Palacín, ens ha destacat la importància que tenen.
Acaba sent un espai, creiem, per poder guanyar uns valors que també poden ser molt, molt importants dintre de l'educació. Acaba sent un espai també per poder tindre aquells comportaments o aquelles actituds que pots, pots permetre de tindre dintre de les aules, però que allí sí que han de servir per jugar, per ballar, per saltar, per parlar en veu alta, per abraçar-se, per reflexionar, per descansar, perquè puguin ser uns patis totalment inclusius.
Les propostes de millora inclouen elements com fonts d'aigua, xarxes a les porteries, jocs d'equilibri i espais tranquils en plantes, per exemple. La implementació d'aquests canvis ara dependrà de la implicació dels ajuntaments que hauran de buscar finançament per fer realitat les transformacions necessàries.
Gràcies, Pau. L'aeroport de Barcelona continua fent rècords de viatgers. El maig va arribar gairebé als 5 milions, un 11,5% més que el mateix mes de l'any passat. I ja acumula 21 milions de passatgers els 5 primers mesos de l'any, gairebé un 13% més que el mateix període del 2023. Tres quartes parts van agafar vols internacionals. L'aeroport de Girona, amb més de 200.000 passatgers, ha crescut un 77% respecte al maig anterior, i el de Reus, amb 162.000, ha pujat un 17%. Parlant de turisme, una vuitantena d'organitzacions socials i ecologistes convoquen una manifestació en contra de la massificació turística a Barcelona. Serà el pròxim 6 de juliol. Consideren que el procés de turistització després de la pandèmia ha estat, diuen ells, violent i ràpid, i que cal posar-hi fre. En la protesta presentaran un manifest que té 200 signatures de noms del món de la cultura i de la ciència. Barcelona, Mireia Sala, bon dia.
Bon dia, Marta.
Amb què reivindiquen aquests col·lectius?
Volen que redueixi l'activitat turística perquè afirmen que destrueix el teixit comercial, obliga els veïns a marxar de la ciutat o a canviar de barri i contamina el medi ambient. L'actriu Patrícia Bargalló és una de les firmants del manifest.
Aleshores, aquesta marca Barcelona que aquests neoliberalistes volen vendre desapareixerà, i aleshores serà com el que passa a moltes altres ciutats tan turistitzades, que desapareixerà la identitat d'aquest lloc, i aleshores et donarà igual si estàs a Viena, com si estàs a Praga, com si estàs a Barcelona, perquè al final tot el que veus i tot el que pots fer és pràcticament igual. El que nosaltres estem aquí és com per defensar que volem posar-li un límit a això.
Entre les 88 organitzacions que convoquen la manifestació, que anirà pel litoral barceloní, hi ha Stop Creuers o l'Assemblea de Barris per al Decreixement Turístic. El mateix dia 6 de juliol i a la mateixa hora, a les 6 de la tarda, es farà una manifestació contra el turisme a la plaça del Vi de Girona. Aquesta mobilització s'entronca amb les iniciatives contra la turistificació que hi ha hagut a les Illes Balears, les Canàries o la mateixa ciutat de Girona.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
L'amfiteatre del Grec dins el Festival d'Arts Escèniques d'Estiu a Barcelona acollirà dos muntatges amb la música com a fil argumental. D'una banda, el concert homenatge dels 50 anys de Goll de Gom, i de l'altra, la versió lliure del Misantrop de David Selves. La Marta Vives en té més detalls.
Antaviana, nit de Sant Joan, Mikado, Flor de Nito, Maricel. De Goll de Gom planteja un viatge per la nostàlgia per connectar-nos amb alguns dels millors moments que formen part de la història del musical català, però també de la memòria emocional col·lectiva. Un concert multitudinari amb 41 músics en directe i 26 artistes que han passat per la companyia al llarg d'aquests anys, com ha dit la directora de De Goll de Gom, Anna Rosa Sisquella.
Aquí es tracta de fer, jo crec, un record important del que hem estat fent tots aquests 50 anys, que sigui emocionant, que sigui divertit i que sigui, bueno, pues espectacle. Ara ens hem passat 7 pobles.
Sisquella, però, s'ha queixat que és una producció que no surt a compte, diu.
Dic que aquest espectacle és un regal que fem perquè, evidentment, els números no ens surten a nosaltres, eh? Per molt ajut del Grec i per molt que s'hagi venut tot. Vull dir, aquest espectacle s'ha venut a 40 euros i s'hauria d'haver venut a 100 euros.
Amb direcció artística i musical de Joan Vives, la gala farà un recorregut pels temes més emblemàtics en forma de suite. Ho ha explicat ell mateix.
Hi havia tant material que va ser molt dolorós deixar coses al costat. I després L'altra cosa que vam decidir és que no seguiríem un ordre cronològic. La segona dificultat d'això és que després, un cop feies la suite, s'havien de fer arranjaments i s'havien de fer orquestacions. S'havia d'escriure per orquestra gran.
El concert serà gravat per TV3.
I la música també és protagonista a la versió de Molière que presenta en aquest grec David Selves, oi Marta?
Doncs sí, Marta, perquè situa el clàssic de Molière en una discogràfica. Això sí, conserva la crítica a la hipocresia i als interessos individualistes i els fa dir en vers alexandrins. David Selves.
I a partir d'aquí van començar a fer anades i vingudes, a passar del vers a prosa, de prosa a vers una altra vegada, a tocar els personatges femenins, sobretot perquè tinguessin autoritat i tinguessin i cada un explic i aportés coses diferents en aquest misàntrop que, en el fons, crec que si hi ha un titular és que l'hem dotat de consciència.
El misàntrop, protagonitzat per Pol López, Mireia Xalà i Albert Prats, es podrà veure la temporada que ve al Teatre Lliure durant el mes de desembre.
Tarragona aposta perquè el Museu d'Història de la Ciutat ubiqui la seva seu a l'antic edifici de Cala Gapito, al barri de la Part Alta. El projecte vol revertir la mancança d'una seu per aquest equipament que està destinat a explicar la història local. Clara Chavarría Domingo, l'objectiu de tot plegat, quin és?
Hola, bon dia. Doncs bàsicament que el Museu d'Història de Tarragona compleixi amb els requisits per legalitzar-lo com a tal. Fins ara la seu estava ubicada a la casa Castellarnau, que no reunia aquestes condicions. Ignacio García és el regidor de Patrimoni.
Aquest govern municipal doncs, es va trobar amb la deficiència que hi havia de fa molts anys, doncs, que el Museu d'Història no està inscrit com a tal, sinó que li falten alguns requisits. Un d'ells era tenir precisament una seu en condicions i no aquesta col·lecció que teníem a casa Castellarnau.
Avui l'Ajuntament ha presentat el pla funcional d'aquest museu que se centrarà a explicar la història de la ciutat al llarg dels segles, tal com apunta el director del museu, Cristòfol Salom.
Com era Tarragona al segle XII? No està explicat enlloc? Doncs hem de revertir aquesta situació. Qui diu la ciutat medieval diu la ciutat moderna del segle XVI i del segle XVII i del segle XVIII. I al segle XIX se genera doncs, tot un barri de marina, tot un barri d'eixample. Més endavant, al segle XX, l'arribada de la indústria.
El pla funcional és un primer esbós de com serà aquest futur centre cultural que es vol ubicar en aquest antic convent que conserva estructures arquitectòniques d'època romana, medieval i de fases posteriors. En principi, comptarà amb 600 metres quadrats d'espai expositiu, una sala d'actes i un pati que conserva nombroses restes arqueològiques i que s'obriria a la ciutadania com un espai públic. Tant el pla funcional com el relat museològic d'aquest equipament es licitaran els propers 6 mesos i la voluntat és aconseguir finançar el projecte amb el 2% cultural i iniciar l'actuació al llarg d'aquest mandat.
Catalunya repensarà els seus museus amb exposicions, congressos i publicacions des d'ara i fins l'any 2026. És el programa Museu Habitat, en què, a més dels professionals del sector, hi participaran col·lectius socials i agents públics. Barcelona, Montse Mas.
L'exposició central del programa serà Els Tinglados del Port de Barcelona al febrer de l'any que ve, que tractarà sobre el paisatge artístic i el seu ús social, polític i cultural amb obres des d'Isidre Nonell a Colita o Alan Sekula. Altres exposicions, el Palau Moja, el Museu Marítim i el Pavelló Victòria Eugènia, així com dos congressos, el primer al novembre d'aquest any i el segon al juny de l'any que ve, serviran, entre altres propostes, per replantejar com han de ser els museus catalans del futur, quins usos han de tenir i com s'han de governar. Així ho ha explicat l'assessor museístic del Departament de Cultura, Manuel Borja Villel.
La idea no se trata soles de criticar el museu enciclopèdic, de criticar les institucions, sinó de ser capaços d'imaginar uns altres mons. Ser capaços d'imaginar un altre món sols se pot fer si som capaços de tindre una imaginació radical a nivell artístic, epistemològic, però també a nivell polític.
El debat implicarà museòlegs, artistes, comissaris, però també col·lectius socials i altres agents com Hidra, Transductores i Entrar a Fuera. I les seves conclusions marcaran el camí a seguir en el futur dels museus a casa nostra.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2. Temps ara pels esports. Sau del Serra, bon dia.
Bon dia.
Hansi Flick ja treballa en el Barça de la pròxima temporada. El tècnic alemany, que ahir va tornar a Barcelona, es va reunir amb el director esportiu blaugrana, Deco, per decidir, entre altres coses, la llista d'altes i baixes de jugadors de cara al proper curs.
I un dels jugadors que segur que són fixos al Barça de la temporada que ve és l'extrem Lamine Yamal, que està a punt de disputar la seva primera Eurocopa. Lamine Yamal s'ha mostrat il·lusionat amb l'arribada de Flick en declaracions al diari Mundo Deportivo.
Quan estuvo en el Bayern, lo último que he visto, bueno, también en Alemania, y nada, tiene un juego bastante ofensivo, bastante directo, y nada, muy ilusionado.
A la vegada, però, Lamine Yamal lamenta també la marxa de Xavi Hernández, que és el tècnic que el va fer debutar al primer equip.
Fue un momento muy raro, porque al principio se iba, luego se quedaba, luego al final se fue, pero nada, muy triste, porque para mí ha sido, bueno, el primer entrenador en la élite que he tenido, pero nada, son cosas que pasan en el fútbol.
L'Espanyol acabarà avui de preparar el partit de tornada de la semifinal d'ascens, primera, que ha de jugar demà a Cornellà al Prat davant l'Sporting de Gijón.
Els blanquiblaus, que l'anada, recordem, van guanyar per 0-1, faran aquesta tarda l'últim entrenament a l'Stage Forum Stadium, i abans hi haurà la roda de premsa del tècnic Manolo González. El migcampista José Grajera creu que l'equip ha arribat a aquests play-offs en un molt bon moment.
Són ja 17 partits sin conocer la derrota i al final pues, l'equip estava molt motivat. Y una victoria en un campo tan complicado como era el Molinón pues nos da ese plus para afrontar el partido del jueves.
Aquest partit no el podrà jugar un dels capitans, Sergi Gómez, ja que el comitè ha desestimat les al·legacions presentades per la targeta vermella que va veure diumenge. Mentrestant, avui se sabrà ja el primer finalista d'aquest play-off per pujar primera. Sortirà del partit que jugaran l'Eibar i l'Oviedo. A l'anada hi va haver empat a 0. I encara en futbol, el Barça femení juga aquesta matinada que ve un amistós a Mèxic. Les actuals campiones de la Champions s'enfrontaran al Chivas de Guadalajara. En parla la defensa del Barça, Irene Paredes.
Un gran partido, tenemos entendido que vendrán cerca de 30.000 personas. Bueno, nuestra intención es sobre todo hoy recuperar y mañana poder hacer un buen partido que quedará espectacular.
Aitana Bonmatí es baixa per problemes físics. Mentrestant, l'Espanyol femení, que la temporada que ve jugarà a la Lliga F, ha fet oficial les renovacions per una temporada més de dues jugadores, Mar Sagarra i Ángeles del Álamo.
I més renovacions, en aquest cas, al Futbol Club Barcelona.
En handbol, Antonio Carlos Ortega ha ampliat el seu contracte com a tècnic del Barça fins al juny del 2027 i ho ha fet de forma automàtica, tal com contemplava una clàusula que així ho especificava en el cas de guanyar la Champions aquest any. I el Barça de futbol sala, qui ha renovat és el porter Miquel Feixas, per 3 temporades més.
Crec que estic a un punt de maduresa molt bo, encara puc millorar, vaig arribar aquí molt jove i encara puc ajudar moltíssim a l'equip a aconseguir els objectius. És un orgull també que el dia que hagi renovat tenim una porteria catalana, que això pel club és molt, molt important.
El Noia serà el rival del Barça a la final de l'Hockey Lliga Masculina, que començarà aquest divendres al Palau Blaugrana.
Els de Sant Sadurní de Noia van superar ahir les semifinals després de guanyar el cinquè i definitiu partit davant el Liceu. Feia 21 anys que el Noia no jugava una final de l'Hockey Lliga, concretament des del 2003, quan la va jugar precisament amb el Barça. Pel tècnic del Noia, Pere Bàries, ara cal recuperar-se físicament per afrontar aquesta final.
Ara es tracta més de recuperar els jugadors que no pas de fer treball tàctic. No hi ha res a treballar tàcticament. Dintre dels nostres registres intentarem fer-los mal amb el que podem fer bé i el que ens ha funcionat.
Mentrestant, el Barça, que tindrà el factor pista al seu favor, és l'actual campió de Lliga i ha jugat, atenció, 11 de les 12 últimes finals.
I en tennis, aquest migdia es donava a Barcelona la llista de jugadors i jugadores convocats per disputar els pròxims Jocs Olímpics de París.
I en aquesta llista s'esperava la presència del tennista barceloní Marcel Granollers. Catalunya Informació, Tenis Barcelona, Sergi Andreu, bon dia.
Bon dia. La delegació espanyola de tennis ha convocat per als Jocs de París 5 tennistes al quadre masculí i un parell de tennistes al quadre femení. El masculí són aquests: Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich, Pablo Carreño i el català Marcel Granollers. Els quatre primers jugaran al quadre individual i al quadre de doble hi haurà un parell de parelles. D'una banda, Rafa Nadal fent parella amb Carlos Alcaraz i l'altra parella la formaran Marcel Granollers i possiblement Pablo Carreño, tot i que encara no està confirmada aquesta segona parella. Al quadre femení, les dues participants jugaran tant individuals com dobles, són Sara Sorribas i Cristina Buxa. Destaca l'absència de Paula Badosa, que pel seu rànquing actual no ha entrat automàticament i ha refusat la possibilitat d'anar als Jocs amb un rànquing protegit.
I acabarem recordant que els europeus de natació de Belgrat, el nedador de Rubí, Denis González, i la sabadellenca Emma García participen aquesta tarda a la final de duet mix lliure.
t'ho pots perdre.
I homenatge a Pau Casals, avui a Barcelona, en concret al Palau de la Música, marcada en la Diada, dedicada al músic del Vendrell, que serveix per celebrar i per commemorar el vincle històric i simbòlic de Pau Casals amb el Palau de la Música Catalana i la seva dimensió internacional. En el concert d'aquest vespre, que serà a partir de les 8, Daniel Müller Scott, el violoncel, i Annika Treuller, el piano, interpretaran obres de Bach, Beethoven, Schumann i Brahms. Tornem demà a partir de la 1. Adéu-siau.